5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades s'adreci a vosaltres, un equip que avui encapçala, amb tot honor i tot mereixement, el Marc Pujol, que serà el que s'encarregarà de tot això dels micros, dels potenciòmetres, etc, ajudat, si cal, per el Toni Olivella, que tomba per aquí, i que després, quan tot s'acabi, entrarà en joc la Goretti Martínez, que agafarà aquestes explicacions meves i, com sempre explico, o com sempre dic, les penjarà de la plana web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podreu consultar-les soles, juntes, com vulgueu, per dia, per tema, per totes aquestes coses, perquè, en definitiva, estem en un moment d'explicació del coneixement, de difusió del coneixement. Bé, com també estem en un moment, ja sabeu que a nosaltres ens agrada la música i, per tant, el programa va lligant aquestes efemèrides que jo explico amb les músiques que complementen, com també ha arribat, estem en el temps que arriba el fred. I parlant d'això i parlant del recent Premi Princesa d'Astúries, el Joan Manuel Serrat, vam recordar que hi havia una cançó que porta per títol Quan arriba el fred, i ens va semblar que, tot i que desitgem tots que tardi com més millor, però que quan hagi d'arribar que arribi, i aquí teniu el Joan Manuel Serrat amb la seva cançó Quan arriba el fred.
Quan arriba el fred, s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers. Quan arriba el fred, tot sembla morir-se, arbres sense fulles et rebran hivern. Quan arriba el fred, s'adormen els homes, es tanquen les portes, se'n van els ocells. I amb el seu volat te vas anar tu, buscant altra terra. Un poble desert, quina tristor viure quan arriba el fred. Però s'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del passeig. Quan els ocells tornen a morir el fred, la blanca muntanya es vesteix de verd. Tot és diferent, la vida desperta. La vida desperta i la neu es va fonent.
De novembre del 1926, el dia que les autoritats franceses desarticulen el que s'ha donat a anomenar els fets de Prats de Molló, que consistien en un intent d'invasió militar des de la Catalunya Nord per aconseguir la independència de Catalunya, com diem, com veurem, ideada per Francesc Macià i sota la direcció de l'Estat català. La cosa era que es havien de fer dues columnes, una venia des de Cerdans, des de Sant Llorenç, i l'altra pel Coll d'Ares, que anirien a ocupar la ciutat d'Olot, proclamarien allà la República Catalana. Els dos grups militars travessarien de matinada, com dèiem, la frontera entre França i Espanya, per camins de muntanya, fins a arribar a prop d'Olot, on, en teoria, els haurien d'esperar els grups militars aconseguits crear a l'interior de Catalunya i tots junts caure per sorpresa a la capital de la Garrotxa, on atacarien les casernes de la Guàrdia Civil i dels carrabiners de l'exèrcit espanyol i aprofitarien el moment per difondre la notícia de la nova proclamació de la República Catalana gràcies a una emissora que aquest grup de gent que entrava doncs, també transportaria. Esperaven que això doncs, provoqués l'aixecament del poble català contra l'estat espanyol i després s'establirien a les Guilleries el seu campament base i apa, i anar fent. La idea sembla que va ser original de Francesc Macià, ja sabeu que havia sigut coronel de l'exèrcit espanyol, mentre que la decisió de tirar-ho endavant va ser de la direcció d'Estat català a l'exili francès, que estava repartida entre Boacolomb, el Sena, hi havia en Ventura Gasol, en Josep Bordes, en Josep Carné, Ernest Dalmau, etc. A Tolosa del Llenguadoc n'hi havia també uns quants, Roc Boronat, Juli Figueres, i a Perpinyà, Artur Coromines i Josep Espars. Tots aquests que buscaven era intentar formar un exèrcit de l'Estat català a base de desertors i exiliats amb l'ajut d'un emprèstit que es havia batejat com a emprèstit Pau Clarís, un emprèstit de 8.750.000 pessetes de l'època, emès el 23 d'abril per Francesc Macià del 1925 i finançat per tots els catalans exiliats a Amèrica. El Macià doncs, va fer una mena de junta gestora amb un Josep Bordes que tractava les qüestions polítiques, en Carné i en Gasol la propaganda i en Josep Rovira els temes militars. I, bueno, el grup també va aconseguir incorporar 60 voluntaris antifeixistes italians, com el Ricciotti Garibaldi, del que parlarem després, i que farien d'instructors militars i de compradors de les armes que podrien portar de l'estranger i amagar a Viladenís. El Macià no volia, Francesc Macià no volia entrar en acció fins que tingués garantit un mínim d'un exèrcit d'uns 500 voluntaris, però les pugnes entre els dirigents sobre el suport català que donaven, el suport que donaven des d'Amèrica els catalans i la realització del complot del Garraf va precipitar les coses i l'autorització es va produir el 30 d'octubre de 1926. El complot del Garraf va ser un atemptat frustrat que havia previst un grup de revolucionaris catalans en contra del rei, un atemptat amb bomba contra el rei Alfons XIII quan vingués a Barcelona el maig de 1925, quan passés per la plaça de Catalunya. Però resulta que el que havia de tirar la bomba no va aparèixer i en van tingué de buscar un altre, al final el van trobar, i però va donar la casualitat que el rei no va baixar el vidre. I, per tant, tot i els crits de Viva Espanya, Viva el rei, que feia el terrorista, l'explosiu estava amagat dintre del ram de flors que portava la mà, que tiraria dintre del cotxe, no ho va fer. Llavors, què es va passar? Es va tinguer d'activar un pla alternatiu, un pla que el que volia era fer volar el tanc del rei el dia 30 de maig, el 1926, quan passés pel túnel del Garraf, un escamot de bandera negra, de l'escamot Ruell, es va preparar. Però llavors va ser quan va entrar en joc, diguem-ne, o en aquest Garibaldi, que va resultar ser un espia de Mussolini, que va advertir a les autoritats espanyoles, que a la vegada van avisar a les autoritats franceses, a part de que van fer fracassar el complot i, per tant, l'explosió aquesta i tal, doncs el que va passar és que el Primo de Rivera, que llavors tallava el bacallà a Barcelona, doncs va poder posar en marxa tota la repressió del catalanisme. Avisats els francesos, com diem, van ser detinguts el 4 de novembre, l'intent es va avortar, el 4 de novembre de 1926, tots aquests van ser detinguts, uns 65 espanyols, o bueno, espanyols, uns 65, diguem-ne, revolucionaris, entre ells Macià i el seu estat major. De tots ells, 17 van ser portats a París. Recordem que qui va fer la detenció va ser França. Els van portar cap a París per ser jutjats, destacant l'acusació contra Macià, Bordes, Carné, Gasol, etc. El Macià va fer una declaració declarant-se o fent-se responsable únic de tot allò que va passar i obtenint un cert ressò europeu. I finalment, Macià i Garibaldi van ser condemnats a 6 mesos de presó, el delator i l'organitzador l'òrgan i l'ideòleg, i la resta a un mes de presó i a pagar algunes multes. Amb tot això va acabar, o així ens va acabar, més ben dit, el que s'anomenen els fets de Prats de Molló del 4 d'octubre de 1926, que va intentar una vegada més que Catalunya fos independent. I com que tota la planificació, diguem-ne, es basava en allò que ja a Europa començava a ser habitual, que eren els partisans, a Itàlia, a Iugoslàvia, tot això d'aquí, hem buscat una cançó, vam recordar que hi havia una cançó de Leonard Cohen, fantàstica, que porta per títol El Partisà, i per tant acompanyarem aquesta remembrança dels fets de Prats de Molló amb el senyor Leonard Cohen i la seva cançó El Partisà, The Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
De novembre del 1960, el dia que a la ciutat nord-americana de Los Angeles mora el productor i cineasta dels Estats Units, Mack Sennett. Mack Sennett, que no era dels Estats Units, que era de Canadà, en concret de Danville, i que havia nascut el 17 de gener de 1880. Era d'una família catòlica irlandesa que havia anat a partar a Canadà. El pare era granger, però per coses de la vida va acabar regentant un hotel a Richmond. I el noi, doncs, naturalment, vivia a la Terra de la Llibertat. Quan va fer 17 anys, va voler independitzar-se i va emigrar cap a Connecticut, cap als Estats Units, per començar a treballar de calderer amb una metal·lúrgica nord-americana, però amb l'aspiració secreta, o no tan secreta, d'acabar cantant als escenaris. El noi es va bellugar allà a Connecticut i va aconseguir una entrevista amb una gestora, ara en diríem gestora cultural, la Mary Dressler, que li va fer una carta de recomanació perquè anés a Nova York a veure el productor teatral David Belasco. El productor aquest el va escoltar, evidentment, i li va recomanar que es dediqués al gènere que llavors es deia burlesc, és a dir, una mica la comèdia o el vodevil. El Senet li va fer cas, va començar a fer tota mena de treballs, passant pel vodevil, anant cap aquí, cap allà, i acabant a Broadway, al teatre. Va ser contractat el 1908 com a actor per la productora Biògraf i va començar a fer rols menors fins que en aquesta mateixa productora va entrar un nou vingut, el David Ward Griffith, que va dirigir la companyia i que el va agafar sota la seva protecció i li va encarregar els primers guions i li va buscar el seu primer protagonista amb una funció, amb una peça de teatre que es deia Father Gets in the Game, el pare entra al joc, dirigida pel mateix Griffith, que el 1909 va decidir que aquella companyia, la Biògraf, creés una segona línia, perquè tot això després, a part de fer teatre als teatres, valgui la redundància, doncs es passava a pel·lícula, que va crear una segona línia de filmació on hi va posar Sennett com a actor principal i com a protagonista de tot això. Ell anava progressant, va conèixer la Mabel Normand, amb la qual doncs va tenir una certa relació, després professional, però primer, diguem-ne, personal, i el 1911 la companyia va decidir, amb els 60 actors que eren, va decidir emigrar cap a Los Angeles perquè allà feia més bon temps, hi havia molta millor llum i, per tant, la companyia es va decantar per la qüestió del cinema. Allà va portar el Senet va portar el seu primer llargmetratge de Lonsdale Operator, que va triomfar, eren pel·lícules curtes, i va començar a fer les seves primeres pel·lícules còmiques. Un centenar en va fer, sovint pel·lícules molt curtes, de pocs minuts, on va començar a desenvolupar el seu estil de comicitat, a l'slapstick, que se'n diu, que vol dir aquella comicitat a base de mastegots, que es van pagant mastegots uns amb els altres. El 1912, ja cansat, va abandonar la companyia Biògraf i en va fundar una a Edendale, a Los Angeles. Va fundar la Keystone Pictures Studio, que es dedicava només a fer pel·lícules còmiques, amb uns senyors molt rics que ho financiaven. El Senet era el director general i va començar a rodar unes 140 pel·lícules amb actors tan coneguts com la Mabel Normand, que havia sigut la seva amiga, i el Ben Turpin. Aviat va començar a buscar noves alternatives. La més interessant, o la més popular, potser, és la Keystone Cops, una colla de policies que anaven tots d'uniforme, que anaven amb la porra a la mà i anaven apallissant a tothom esbojarradament i que feien riure molt al públic. Mentrestant, doncs, allà s'hi presentava gent nova, clar, i el 1914 el Senet va entrevistar un jove anglès, Charles Chaplin, que li va agradar i va decidir fer una parella, que fes parella amb Mabel Normand, perquè es havia esbarallat, la Mabel Normand es havia esbarallat amb el Ben Turpin. I ja els tenim tots dos rodant un total en un any de 35 comèdies. 35 comèdies, al llarg de les quals el Chaplin va anar definint el seu personatge. I mentrestant el Senet va crear el paral·lel amb aquell grup de policies, que era un grup de noies, les Senet Bathing Beauties, que eren un grup de noies que, ja dic, feien barrabassades amb traje de bany. La comèdia, però, va anar evolucionant. El 1915 les pel·lícules ja havien de tenir un cert guió, i va ser quan en Senet es va aliar amb Griffith altra vegada i amb Thomas Innes i crear una nova productora, Triangle Film, que va absorbir la Keystone i que es va dedicar a tot això. Paral·lelament, el Senet, el 1917, crearà la seva pròpia productora, la Mack Senet Comedies Corporation, amb tots els actors que tenia i l'equip, i descobrirà valors nous, com Harry Landon, de retrobarà, farà les paus amb Ben Turpin, que es passarà a fer comèdies que ridiculitzen els ídols del moment, i fins i tot es dedicarà a llargmetratges com Mickey, el 1918, o Molio, el 1921, i, a més, obrirà camins a Harold Lloyd, a Buster Keaton, vull dir que, de fet, es constituirà en una mena de profeta o de primer primer espasa de del cinema còmic. L'arribada del sonor sembla que havia d'afectar Sennett, però no. El 1928 estrenarà el seu primer curt amb el so incorporat i fins i tot el 1932 guanyarà l'Oscar amb The Loudmouth, que el portarà a la fama. Qui el farà caure serà la depressió, que acabarà amb el seu estudi, que farà fallida després de 3 o 4 declaracions de ruïna, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, ell agafarà les cames, se'n tornarà al Canadà i allà morirà arruïnat el 5 de novembre de 1960, com la majoria de persones famoses d'aquell mític cinema mut. Un cinema mut que ha merescut que molta gent li dediqui cançons, músiques. Nosaltres n'hem trobat una d'un català, Arnau Vilà, que porta per títol precisament Cinema Mut. No canta res, però, bueno, però val la pena. Per tant, aquí, com un homenatge a aquest oblidat o poc reconegut Max Sennett, aquí teniu Arnau Vilà, Cinema Mut. De novembre de l'any 1814, el dia que a la localitat belga de Dinan neix Adolf Sax, un noi que acabarà Antoine Joseph Sax, un noi que es canviarà després a Adolf, però que acabarà inventant un instrument musical sense el qual avui no som capaços d'imaginar una orquestra, el, ja ho haureu intuït pel seu nom, el saxofó. Ell era fill de pares modestos, era el més gran de 11 germans, no vegis, i va tenir una infància d'aquelles recomanables, posem-ho entre cometes. El seu pare, de totes maneres, era autodidacte, fabricava instruments de vent, de fusta i algun de coure, va patentar alguna cosa, va ser premiat en algunes exposicions, però, diguem-ne, no hauria descollat si no hagués estat pel seu fill. El seu fill, que de petit ja es va mostrar amant de la música, va ajudar el seu pare, va aprendre amb ell, i el seu pare, conscient de les seves limitacions, cosa que l'honora, va dir, nen, vés-te'n amb el teu oncle, que és professor de música, que també fa instruments, i allà avançaràs molt més que al costat del teu pare. El noi, bueno, al final s'hi va avenir, però els problemes financers de l'empresa del seu oncle, un cop ja havia après bastantes coses, van fer que la cosa anés malament i el van obligar, o ell va triar, marxar a París, on va estudiar clarinet i va perfeccionar tot el coneixement d'aquest instrument mentre es començava a donar a conèixer. No tant per la música, sinó pels instruments que fabricava. Als 16 anys es va presentar a l'exposició d'indústria de Brussel·les que es feia de tant en tant. Va presentar, com dic, una sèrie de flautes i clarinets d'ivori que li van obrir camins i que el van posar, diguem-ne, en el mercat. El 1840, novament a l'exposició de Brussel·les, va presentar nou invents, però ja amb una mica d'idea de guanyar el primer premi, de ser el d'això, perquè allà es donaven premis, medalles, i això permetia augmentar les vendes i tot això. Però el jurat va dir que, home, no li acabava d'agradar, la primera no, però que li donarien la medalla de plata. I el Sax, que es va emprenyar, i va dir, doncs, no vull la medalla de plata, me'n vaig. Se'n va anar. Va anar cap a París, va tornar a París, i allà els elogis del compositor Halévy van animar-lo i es va començar a dedicar a buscar noves sonoritats. És a dir, es va començar a dedicar a buscar el que amb el temps es convertiria en el saxofó. Un saxofó que va presentar a la mateixa exposició de Brussel·les que havia presentat abans, el 1841, d'amagat i anònimament, sense dir que era ell, mentre en un taller ja començava a fabricar els primers saxofons. Naturalment, aquest sí que el van reconèixer, i el 1842 el sax va conèixer a Berlioz, un músic, però a més escriptor, molt influent en els mitjans musicals parisins, pels articles que feia al Jornal de Debats, que es va quedar enamorat dels seus instruments i va lluar a tort i a dret les noves famílies d'instruments que ell, que en sax havia, que anava creant. Bàsicament, les saxotrompes per un costat, les saxotrombes per un altre, les saxotubes, i el més popular, o que ell ja feia amb més vocació popular, els saxofons, que van portar un timbre nou gràcies a la presència del coure i gràcies a la forma que tenen. Però, bueno, era un instrument més en una època que no paraven de sortir instruments. Ell va aconseguir l'èxit gràcies a que, en un moment determinat, va adonar-se'n de que la música militar havia entrat bastant en desús des de 1845. No hi havia massa música militar. Ell tenia vies per poder accedir al ministre de la Guerra, el general Romingui, i va anar a parlar amb ell i li va dir que, home, que ell, amb els instruments aquests, les famílies aquestes dels saxos, doncs donaria un nou aire a la música militar i tal, i que per què no convocava un concurs de bandes de música tradicionals i la seva, és a dir, va fer una mena de competència musical. El ministre hi va estar d'acord, en aquell moment doncs semblava que això podia animar la gent a apuntar-se per fer de soldat, i el 22 d'abril de 1845 es va produir al Camp de Mart de París un acte multitudinari on una orquestra tradicional i professional de 45 músics que dirigia Michel Carafa es va enfrontar, que tocava música tradicional, es va enfrontar amb una orquestra que sax, amb 38 músics i els seus saxofons, va aconseguir reunir amb penes i treballs, però que va encantar el públic, que el va aclamar, i l'organització doncs no va tenir cap més remei que proclamar a l'orquestra de sax guanyadora. Això li va permetre, a més, aconseguir la patent del saxofó, perquè tot això, aquests invents, anaven a lluita diària de la patent. Ell va aconseguir la patent i, per tant, va aconseguir ser el que se'l reconegués com a creador del saxofon, tot i que les seves empreses es van arruïnar fins a 3 vegades. Havia fet altres coses, va reformar la notació musical, va entrar com a professor de música militar al Conservatori de París, va reorganitzar les orquestres, etc, etc. Tot això va fer que fos una persona realment coneguda a aquest nivell fins al dia 7 de febrer de 1894, quan va morir a París i va ser enterrat al cementiri de Montmartre junt amb 6 membres de la seva família. Però s'ha de dir, de tota manera, que el saxofon no va triomfar fins que cap a 1914 va començar a ser utilitzat en l'àmbit de la música de jazz, on sí que hem de dir que el saxofon és imprescindible. De fet, el 1916, fixeu-vos, 2 anys després de començar, ja es va gravar la primera peça de jazz interpretada al saxofó per Rudy Wedoeff. Per tant, Adolf Joseph Sax, gràcies pel saxofó. Un saxofó que és la pista bàsica o un dels pilars d'aquesta cançó que ara escoltarem com a homenatge i com a tribut a Adolf Sax. És ni més ni menys que el Corcovado, interpretat pel saxo fantàstic i fabulós d'Stan Getz i les veus, més ben dit, d'Astro Gilberto i Joao Gilberto. Corcovado.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
Felicidade, meu amor.
Cinc a la setmana.
7 de novembre de 1963, el dia que mora a la ciutat de Barcelona el museòleg, historiador, crític d'art i no sé quantes coses més, Joaquim Folch i Torres. Compte, no estem parlant d'en Josep Maria Folch i Torres de les Pàgines Viscudes, estem parlant d'un dels seus germans. Perquè, de fet, en Joaquim Folch i Torres havia nascut amb una família intensament catalanista, era el més petit dels 6 fills de la Lluïsa Torres de Maçanet de la Selva i de l'ebenista Lluís Folch de Barcelona, que era membre de Jove Catalunya, interessat en tots els moviments de consolidació de la nostra nacionalitat, i que a la seva botiga de Barcelona, d'ebenista, exposava peces d'art els diumenges, les obria, i això feia que fos freqüentat per artistes com l'escultor Clarasol, pintor Martí Alsina, etc, etc, etc. Però resulta que, a part de fer això i a part de tenir, doncs, com dèiem, 6 fills, doncs el pare, el Lluís Folch, va agafar una llarga malaltia i va tenir una mort prematura que va obligar a que els fills es busquessin la vida. Però buscar la vida va voler dir, en el seu cas, canviar els estudis que feien per una feina remunerada associada en els estudis que ells estaven fent. Només el germà gran, Manuel, el primer, el primogènit, va poder completar els seus estudis de dret. Això va fer que els germans es diversifiquessin. El Manel, com diem, va fer els estudis de dret, però després va entrar en el camp del periodisme i de la docència. Lluís, el segon, va ser professor d'estètica i història de belles arts a la Llotja. El Josep Maria, el tercer, doncs, es va dedicar, com he dit al començament, a escriure literatura pel públic infantil. Les Pàgines Viscudes seves són infantil i juvenil, perquè les Pàgines Viscudes tenen els dos públics potencials. L'Ignasi, que era el següent, es va dedicar a divulgar la cultura musical, i ell, com que era proper a la Lliga Regionalista, es va implicar amb la Mancomunitat i posteriorment va col·laborar amb en Francesc Carbó amb tot el tema dels museus de Barcelona. Però, com que no hi havia estudis universitaris d'història que li poguessin donar el títol per poder exercir tot això, es va haver de formar en altres llocs, fins que a Catalunya es va crear els estudis universitaris catalans, derivat del quan es va fer el Congrés Universitari Català, i això li va permetre integrar-se com a membre de la Càtedra d'Història d'Art Català, que en aquell moment dirigia Josep Puig i Catafalc, i que el va cridar per ajudar-lo al llibre de l'arquitectura romànica de Catalunya i, a més, amb els treballs que es feien al Museu d'Art i Arqueologia de Barcelona. Amb aquestes, diguem-ne, antecedents, el 1907 va entrar a la secció d'art del diari La Veu de Catalunya, en aquells moments el més destacat, mentre es anava vinculant la seva vessant política, naturalment, a les joventuts nacionalistes de la Lliga, fent amistat amb Enric Prat de la Riba. Va fer un acostament temporal a la poesia, guanyant diversos premis a diversos jocs florals, mentre preparava unes oposicions a auxiliar tècnic de la Biblioteca dels Museus, que li permetria, un cop aconseguida aquesta oposició, fer un viatge de 6 mesos per Europa visitant museus, col·leccions, institucions, és a dir, un encàrrec de les biblioteques dels museus perquè anés enviant cròniques a la Veu de Catalunya de tots els llocs que anés i estudiés, per encàrrec explícit de Prat de la Riba, els models de gestió de les escoles d'art, perquè aquí era una cosa que es volia potenciar. Mentrestant, en Joaquim, l'1 de maig de 1915, es casa amb Ursina Baget, que l'acompanyarà precisament en tots aquests viatges per Europa i que, paral·lelament a totes les altres feines, anirà construint una gran col·lecció d'instruments musicals que van comprant i que, quan ja agafa un cert volum, cediran a la Junta de Museus de Barcelona com a base per a un futur Museu de la Música. El 1918, en Joaquim Folch i Torres serà nomenat director de la secció d'art medieval i modern del Museu de Barcelona i 2 anys després director dels Museus d'Art i Museu d'Arqueologia. Però arriba el 1926 la dictadura de Primo de Rivera i el seu vessant catalanista fa que sigui separat de la direcció de Museus de Barcelona fins a l'any 1930, quan entra la República i ell doncs, pot tornar a agafar el paper. Però no li dura gaire perquè ve la Guerra Civil Espanyola, durant la qual ell jugarà un paper clau en la preservació i salvació del patrimoni artístic, especialment els frescos romànics de les ermites pirinenques que anirà amb paciència de sant arrencant i portant amb un museu per evitar els robatoris i els expolis. Tornat de França, perquè quan s'acaba la guerra doncs, ha de fugir, tornat de França i amb el franquisme, demana tornar al càrrec, li diuen que no, el jutgen sumaríssimament per ajuda a la rebel·lió militar i declaren la seva deportació a la ciutat de Valladolid. Quan al final, després de molt de treballar, aconsegueix tornar a Barcelona, no es pot incorporar i l'obliguen a agafar la jubilació forçosa, vivint a partir d'aquell moment de les seves col·laboracions a la revista Destino i altres d'aquestes. Els darrers anys de vida serà membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i morirà a Badalona el 7 de novembre de 1963, el Joaquim Folch i Torres. I com que és un home dedicat, o va ser un home dedicat bàsicament a la cultura, hem agafat una altra cançó d'un altre cantant català que parla de la cultura. Quina no, sinó la de Quico Pi de la Serra, la cultura.
Cultura rimava amb literatura, amb amargura, cura i aventura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura obertura i dictadura, amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura, amb clausura, tonsura i vestidura, amb pastura, tura i amb verdura, amb conjura, cura i musculatura, candidatura i caricatura, amb cintura i amb magistratura, amb criatura, usura i confitura, amb mesura, amb mesura, 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 mesura. Cultura és una paraula delicada, tan perillosa com la dinamita. Generalment en manca més que en sobra, generalment tothom en necessita. De cultura jo no em faig, jo tan sols canto cançons de gust dubtós, m'ho han dit a voltes. D'altres han opinat que sovintejo amb certes paralotes poques soltes. Jo crec que la cultura, i que em perdonin, té més a veure amb gana que amb Beethoven. Si no proveu d'escoltar-vos la quinta, sense ni haver sopat ni que us estovin. La cultura és usada pels dos bàndols, els que la van desfent sense manies, perquè fa raonar i no rentable, i els campanuts tibats que se la guarden. No cal que us que fiqueu, repeteixo, que abans s'ha de menjar, jeure i pair. Després ja en parlarem si en teniu ganes, que ningú s'ha ferit per no llegir. Més tard diran que sóc contradictori, que què vull dir amb això vostè mateix. Jo em faig la meva cuina i si li agrada, si em vol venir a menjar, el convidaré. Jo em faig la meva cuina i si tens gana, i m'ho demanes bé, te'n donaré. En fi, per un preu que crec raonable, podràs mastegar un sol, podràs mastegar un sol, podràs mastegar un sol, l'àcido re.
De novembre de 1847, el dia que neix a la ciutat irlandesa de Clontarf el que serà escriptor famós gràcies a la seva obra Dràcula, Bram Stoker, que en realitat es deia Abraham Stoker, però ell va reduir, diguem-ne, el seu nom a Bram. Bram Stoker era el tercer dels 7 fills que tenien Abraham Stoker, el pare, i una senyora de, diguem-ne, de caire feminista, Charlotte Thorley, molt seriosa i molt reconeguda, de família burgesa, però força treballadora i austera, que valorava sobretot la cultura. El Bram va néixer amb una salut bastant precària, que va obligar a que es quedés a casa estudiant amb professors privats. Va estar fins als 7 anys, pràcticament, sense aixecar-se del llit per diverses malalties que es van anar encadenant, mentre la mare, doncs, cuidava d'ell i li explicava històries de fantasmes i de misteris que potser van influir en el seu futur, com veurem després, i el seu pare es dedicava a fer-li sagnies per consell dels metges, a treure-li sang. El 1864, però, sembla que el noi es va revifar i va entrar a estudiar al Trinity College, gràcies a que un professor particular contractat pels seus pares el va preparar a fons i va aconseguir graduar-se en matemàtiques i ciència al cap de 6 anys, el 1870. Uns anys més tard ja va entrar com a funcionari al govern d'Irlanda, mentre es dedicava a fer de crític teatral a la publicació Dublin Evening Mail i escrivia obres teatrals que anava publicant en aquest mateix diari. També, paral·lelament, va començar a mostrar el seu instint, diguem-ne, tètric, fent els seus primers relats de terror a la revista Shamrock, on es va estrenar amb La copa de cristall l'any 1872. Tot obres que escrivia de nit, donat que ell era bastant noctàmbul. El 1876, per fi, abandona Irlanda, se'n va cap a Londres, acompanyant l'actor Henry Irving, el qual l'havia contractat amb ell com a representant i secretari, després de que ell li fes una crítica, el Stoker, li fes una crítica al seu Hamlet que havia representat a Dublín. A Anglaterra, tant el jefe com el secretari van anar a petar al Teatre Lyceum, on Stoker es va convertir en el secretari permanent d'Irving i fins i tot, alguns diuen, amb una mica el seu esclau. Havia de fer tot el que li demanés a l'Irving i havia de seguir-lo als llocs més canalles d'Europa, diguem-ho així. Entre altres coses, per exemple, un exemple, el barri de prostitució de París, on, pel que sembla, en Bram Stoker va contreure la sífilis que el portaria finalment uns anys més tard a la tomba. Però abans El 1878, en Stoker es va casar amb Florence Batcombe, que era parella d'un amic seu, ni més ni menys que Oscar Wilde, i que van tenir un fill, fins i tot, el Noel. Però, de fet, el Stoker havia d'estar pendent d'aquest Irving i havia d'atendre els seus desitjos i, per tant, bueno, el que sí podia fer de nit, com dèiem abans, era escriure llibres. I, de fet, el 1879 publica el seu primer llibre, Les obligacions dels escribes als tribunals de primera instància d'Irlanda, que també com a títol deixa l'estar, però que té un cert èxit i seguirà el pes de la serp i seguirà el Crockett Sands, Miss Betty, la joia de les set estrelles, la dama del sudari i, finalment, el cau del cuc blanc el 1911. Mentrestant, però, uns anys abans, ha mort Irving. I l'Stoker pensa, bueno, com que aquest estava forrat de diners, m'haurà deixat alguna cosa. I quan obren el testament, amb ell no li deixa res de res de res. La qual cosa el condemna a malviure dels seus llibres, a viure en llocs bastant sòrdids, entre rumors que afirmen que és membre de la societat que secreta Golden Dawn, que reuneix escriptors que es dediquen a temes esotèrics i d'ocultisme, la màgia cerimonial, màgia negra, l'hermetisme, tot això, no? I, és clar, aquesta fama li va creixent perquè publica la que serà la seva darrera obra el 1897, ni més ni menys que Dràcula, una apologia del vampirisme que narra la vida de Vlad Dràcula, també conegut com Vlad Tepes, l'empalador, i que li havia transmès l'orientalista hongarès Van Berry. El 20 d'abril de 1912, Bram Stoker morirà de sífilis, com ja hem dit, als 64 anys, en una humil pensió de Londres. Pel que expliquen els que van compartir amb ell les últimes hores, va estar durant un parell d'hores abans de morir sense parar d'assenyalar amb un cantó i anar cridant Strigoi, 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 que vol dir vampir en romanès, com si hi hagués un vampir que el anés a atacar. Un cop mort, la seva esposa va administrar el seu llegat, sobretot el llegat literari, trobant fins i tot algun relat curt com El convidat de Dràcula, que es va publicar després de la mort de l'escriptor Dan Stoker, i va deixar aquesta novel·la, Dràcula, que actualment és la tercera obra en llengua anglesa més llegida de tot el món, després de la Bíblia i les obres de Shakespeare, vull dir que poca broma, amb Bram Stoker. I la prova està que amb una obra sola, les altres pràcticament segurament avui és la primera vegada que heu sentit el títol, no són pas gens conegudes. En canvi, Dràcula sí, i clar, el fet de que l'agafi el cinema i tot això, però bueno, en qualsevol cas, fins i tot la música. Penseu que ara acomiadarem el programa donant una mica de toc d'humor, perquè tanta tragèdia, tanta mort i tal. Una cançó d'Andrés Pajares, sí, Andrés Pajares, el còmic, i una cançó que porta per títol Dràcula i Aie, que devia ser una voluntat de tocar els nassos amb aquella mítica cançó d'una xica Aie. Bé, nosaltres ens acomiadarem, els que avui hem fet possible aquest programa, encapçalats pel Marc Pujol, amb l'ajut del Toni Olivella, la Goretti Martínez, que ara també s'hi posarà a fer feina, i un servidor que us ha parlat entre tos i tos, en Francesc Morgades, que espera trobar-vos la setmana vinent aquí, el 5 a la setmana. Ara, com dèiem, acomiadarem aquest programa d'avui amb aquest Dràcula i Aie d'Andrés Pajares. Fins la setmana vinent.
Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía:
oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar.
¡Sí! soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Soy un Drácula, amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye.